Penedès en xarxa.
Obrim aquesta tercera hora amb l'amor climàtic de Marcel i Júlia, novetat discogràfica, i d'aquí uns instants feinegem amb filosofia.
Navega aquest pirata audaç, perdut com un os polant un pam de glaç. I és que el meu amor per tu em despulla com un animal, em fa suar com l'escalfament global. El futur ens cau com el present, ens cau simpàtic. I és veritat com que t'estimo, juro pel canvi climàtic. I el meu amor per tu m'il·lumina com un far i em puja l'escalfor com puja el nivell del mar. Tu ets com un corall en perill d'extinció i jo un superheroi sense la capa d'ozó. I és que el meu amor per tu és com aquesta cançó que parla sense embuts com el bicau del porró. I ara m'emborratxaré per tu, ara sé que tot ho faig per tu. I picarem amb el bastó a veure què ens caga el tio i li tallarem el cap als reis perquè ens portaran carbó. I confonen la revolució amb foscor, però no tinguis por, que és plena la nit de vida. I la lluna somriu quan la gent està adormida. I si et despertes de matinada, jugarem a imaginar-nos els seus noms i cridarem fort per despertar tothom. L'aire, l'ara, 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 l'ara. El meu amor per tu és profund com les arrels, la selva amazònica crema com els estels, arrasant com un tsunami sense passaport. Pararem el temps perquè el temps és or. I és que el meu amor per tu és tan i tan frondós que neteja l'aire quan augmenta el CO2. I és que tinc un pla fantàstic per baixar-li els fums, farem l'amor climàtic apagant els llums. I és que el meu amor per tu és tan lleuger com l'aire, és un huracà que gira com un dansaire. La pluja cau com la pau nis de la terra. I és que el meu amor per tu és tan gran com la terra. I tu, iu, iu, em fas immensament feliç en un planeta blau que cada dia és més gris. Pintaré el cel de colors per tu, ara sé que tot ho faig per tu. I picarem amb el bastó a veure què ens caga el tio i li tallarem el cap als reis perquè ens portaran carbó. I confonen la revolució amb foscor, però no tinguis por, que és plena la nit de vida. I la lluna somriu quan la gent està adormida. I si et despertes de matinada, jugarem a imaginar-nos els seus noms.
Avui torna amb nosaltres el professor de filosofia Pere Martí per proposar-vos aquest joc, aquest divertimento i feinejar una estona amb la filosofia. Pere, molt bon dia.
Bon dia.
Avui abordem el mal, perquè justament avui acaba el Vilapensa 2021 que ha debatut al voltant del mal dels innocents.
Sí, crec que estan encara duent-se a terme aquest esdeveniment, doncs és obligat aquests minuts dedicar-hi algun comentari, i ja que el tema que planteja aquest any és el del mal, també en aquests pocs minuts tampoc podrem fer un gran aprofundiment en la qüestió, però com a mínim dedicar-hi quatre pinzellades que potser en altres ocasions podrem recollir i estirar una mica. D'entrada, sí que voldria comentar que estem davant d'un fenomen realment singular, no? El Vilapensa, quarta edició, èxit rotund. Quan es començava a perfilar el projecte, doncs, no ens ho podíem pensar. Jo tenia bastant...
Hi havia quatre convençuts que sí que us ho pensàveu, oi?
Sí, jo era bastant optimista. Potser no fins al punt en què doncs això ha quallat, no? Però jo ho veia que hi havia, que hi és, i que evidentment amb els esdeveniments que que hem viscut últimament encara molt més, hi ha un dèficit, hi ha una necessitat, hi ha una demanda d'anàlisi, hi ha una demanda de propostes, i per tant, quan hi ha un plantejament rigorós, assequible, i que te'l porten a la porta de casa, és clar, renunciar-hi és quasi bé una bogeria. Llavors, clar, diríem que és normal, no? Però en l'àmbit cultural, doncs, cada vegada que hi ha una proposta una mica agosarada que té un bon ressò, doncs sembla sorprenent, no? I no ens hauria de sorprendre tant. Però la qüestió és que...
Home, hi ha l'interrogant, ara ja ha salvat de què passaria, no?, fent una proposta trencadora com aquesta a comarques, a la segona corona metropolitana,
sí,
amb aquests quilòmetres que ens separen de la capital.
A la ruralia.
Allà on tothom... A la frontera.
Tots anem amb faixa i boina.
Això mateix, sí, sí.
Sí, sí.
Per tant, xapó també per tots aquells conferenciants i pensadors que han entomat el repte i han vingut a comarques.
Sí, i tots ells han vingut amb... no només amb molt de gust, sinó amb aquesta convicció de que estaven obligats a fer aquest pas, i que era una oportunitat, també per ells, no? Per tant, sí, també xapó amb tots els participants que sempre han mostrat el seu reconeixement a un esforç d'aquest tipus, que és, com deia al començament, singular, i que sí que trobem algun exemple similar, però sempre ja en llocs on, en grans metròpolis, no? I Vilafranca, doncs, en principi no és una gran metròpoli, però la preocupació, l'interès, la demanda hi és com a tot arreu, i per tant només cal trobar, doncs, la fórmula que realment estigui atenent aquesta demanda, que, com deia al començament, cada cop s'intensifica, perquè, diem-ne, el desconcert més aviat augmenta que no pas disminueix en la nostra època, no? I el tema d'aquest any, doncs, bé...
Tema difícil, el mal.
Tema difícil, però tema present constantment, no? De tota manera, voldria encara recordar els oïdors que tenim, que sempre, doncs, suposes que hi ha algun oïdor que escolta el que els has de dir, que encara no s'ha acabat, encara queda una sessió molt interessant, justament que planteja un dels problemes de més tradició filosòfica, tot i que avui potser ens cau una mica lluny, potser no tant, que tècnicament se'n diu la teodicea, no? Que és aquell dubte que es planteja quan algú pensa que hi ha un origen transcendent del món i que hi ha un principi del bé que està al darrere de tot, i que davant del mal estès per tot arreu, doncs et fa qüestionar si realment pot compaginar-se aquest mal real tan estès amb aquest suposat principi del bé, i fins i tot del bé absolut, no? El problema del mal. I per això els convidats d'avui són tots dos de l'àmbit religiós.
Un monjo de Montserrat.
Un monjo cristià i
un rabí
jueu. Però, clar, el problema del mal és el mateix per totes les religions. La solució, bé, clar, al llarg de la història se n'han donat. Però això en parlava el primer dia el senyor Esquirol, el professor Esquirol, i és clar, les solucions que s'han donat són una mica treure's el mort de sobre, és a dir, em perdó l'expressió, és a dir, amb una expressió més actual, tirar pilotes fora.
Sí, sí, t'hem entès.
Perquè, clar, diu, no, és que el mal no podem responsabilitzar aquell que n'és l'origen o creació de tot, sinó que l'introduïm nosaltres, no? O bé, el mal no té una entitat pròpia, simplement és l'absència de bé. Bé, si ens serveix, bé, i si no, continuem pensant que aquí hi ha alguna cosa que no quadra del tot, no? Bé, aquest és el tema de debat realment interessant.
Aquesta tarda a les 7.
Aquesta tarda amb la qual, diguem-ne, es clou, que amb un nivell molt alt, aquesta edició actual del Vilapensa.
I qui t'ha agradat especialment d'aquesta quarta edició?
Home, a veure, totes les sessions han estat interessants, però personalment la intervenció que m'ha semblat més destacable és la del professor alemany Marcus Gabriel, fonamentalment perquè els plantejaments que fa són diferents, i això s'agraeix. Abans parlàvem d'una època de desconcert en el qual els camins que s'han seguit fins ara ja no sembla que tinguin que siguin els adequats per trobar aquestes respostes, no? I estan molt trillats i no acaben de funcionar. I el senyor Gabriel és una veu nova, una veu diferent. A més, des del punt de vista ja estrictament de lo que seria la sessió, de la sessió, la conferència, amb molt bones armes dialèctiques i amb un sentit de l'humor i amb una capacitat de provocació, que també, provocació intel·lectual, em refereixo, que també en una sessió d'aquest tipus també s'agraeix i, òbviament, convida al debat. Un debat que vam tenir molt breument i que podríem mantenir en molts dels aspectes. Ell ha desenvolupat una filosofia que anomena nou realisme i que intenta trobar uns punts de referència ferms i consistents en una època de relativisme, de consciència líquida, tot està més o menys en qüestió, que només hi ha plantejaments, diguem-ne, sectorials, etc. I, bé, la seva proposta és una proposta que fa temps que no sorgeix. És algú que diu, no, és que hi ha coses que són fermes i indubtables. I per això, nou realisme. Però un realisme que està passat ja per molts filtres. Per tant, no és ingenu, no és així, diguem-ne, voluntarista. No, és un realisme que també toca de peus a terra i que, per exemple, en el terreny moral li serveix per fer afirmacions tan rotundes com que els fets morals són objectius.
Els fets morals són objectius.
Són objectius. I, per tant, que no admeten relativismes ni discussions, simplement s'han de descobrir igual que es descobreixen els conceptes matemàtics. Això literalment, de la seva exposició. Una afirmació d'aquest calibre, déu-n'hi-do. I després, hi ha afirmacions de caràcter més sociopolític que, home, també tenien el seu interès, com que moltes vegades aquests fets morals indiscutibles estan enterbolits, estan amagats darrere de tota una malesa de ignorància i falses veritats, no? De prejudicis que circulen i que tothom dona per sentats i que s'han de destruir. I que això, és el que permet que es continuï mantenint una sèrie d'històries, de plantejaments, que realment, quan un els analitza amb rigor, no se sustenten, tampoc des del punt de vista moral. Una tesi d'aquest tipus de desacreditar totalment el relativisme cultural i el relativisme en el terreny moral, feia temps que no sorgia. I, per tant, va ser una alenada, una alenada d'aire fresc.
Un sacseig.
Que cal veure fins on ens pot arribar a portar, però que d'entrada obre una porta que pensàvem que ja seria difícil d'obrir en aquest món, com deia, de relativisme, incertesa, en què no hi ha seguretats, o en què la seguretat és que tot és ficció, tot és provisional, només per estar un moment, per mi, però bé de saber si pels altres, etc. Per tant, una sessió realment interessant.
Saps que m'han explicat que va quedar encantat amb el Penedès, amb el poquet que va tastar al llarg del dimarts passat i que té ganes de tornar?
Doncs mira, és una bona notícia. És una bona notícia perquè és algú que, a més a més, repeteixo, ara que he mirat una mica més doncs, la seva trajectòria, és un personatge de primera fila internacional. Eh? Això, a nivell internacional té aquesta imatge, no?, d'algú que està obrint traça, no? I que, a més, allà ho va fer amb una naturalitat, una senzillesa, sense cap mena d'engolament. Contrari, molt assequible. Per tant, des de tots els punts de vista, chapeau pel senyor Gabriel, i si torna pel Penedès, per descomptat que mirarem de treure'n profit. Sobre el tema del mal, en general, clar, que és l'edició de Vilapensa, plantejava l'aspecte més pertorbador del mal, que és el mal dels innocents, perquè és el que ens costa més de trobar-hi sentit. Perquè quan el mal recau en algú que, podríem dir, ha fet alguna cosa per mereixer, doncs, bueno, ens podem donar una explicació i estarem d'acord o no. Ens semblarà més just o desproporcionat, però, clar, quan no hi ha cap raó, quan no hi ha cap motiu, llavors esdevé això una incògnita, esdevé alguna cosa que ens interpel·la permanentment sense trobar-hi resposta, no?, aquest mal dels innocents. Aquest és un dels factors que ha estat present en aquesta això. Ara, podríem abordar una perspectiva del mal més general. Hi va haver diverses intervencions que, com deia abans, ens podrien obrir fils que puguem estirar en altres edicions. Per exemple, en alguns casos, quan parlàvem, per exemple, el senyor Francesc Mira, Joan Francesc Mira, de la Divina Comèdia, parlava molt de l'ordre diví i que el pecat més greu era atemptar contra l'ordre diví, no? El desordre sempre ha estat associat al mal. I per això es parla de la gent d'ordre, no?, que són els benestants. Però, en canvi, el desordre, i aquí podríem agafar la frase d'un altre dels ponents del dia següent, el desordre, el mal, el dolor, també pot ser vist des del punt de vista de que és el motor de la història. Ell va pronunciar aquesta frase. El dolor és el motor de la història. Per què? El desordre és negatiu, és dolent en si mateix. Clar, el desordre com a tal, sí, però el desordre té un aspecte creatiu. Al final, nosaltres, els éssers humans, som éssers vius, i la vida, de fet, és un desordre.
Constant.
Sí, no, però em refereixo intrínsecament. És a dir, que des del punt de vista de la
termodinàmica... Vols dir el desordre, el caos primigeni.
Sí, des del punt de vista de la termodinàmica, és a dir, de la ciència que estudia el cosmos, etc., el que és universal és l'ordre, és a dir, l'equilibri. Si tu agafes una galleda d'aigua calenta i la barreges amb una de freda, al cap d'una estona les dues tenen la mateixa temperatura, equilibri. Això se'n diu la llei de l'entropia. No? Tot fenomen, tot procés físic tendeix sempre a buscar l'equilibri. I el desequilibri és desordre. Els éssers vivents som un desequilibri constant, perquè estem constantment generant, consumint energia i generant detritus, i per tant som un factor de desordre. La vida, per això, és una cosa tan feble, tan provisional, perquè tendeix inevitablement a l'ordre i, per tant, a desaparèixer, però és un desordre fantàstic, no? Per tant, del desordre, del caos, és d'on sorgeix un nou ordre, i això no és pas dolent. Des del punt de vista del dolor, que el mal s'ha identificat, lògicament, amb el dolor, no? El dolor és un mal, tots intentem evitar-lo, però el dolor en si mateix no és un mal. perquè què és, quin paper té el dolor fisiològicament? Ens adverteix d'un perill. Si quan nosaltres posem la mà al foc no sentíssim dolor, al cap d'una estona l'hauríem perdut. Per tant, el dolor, que és alguna cosa que ens causa patiment i que, per tant, és pròpiament un mal, en canvi, és alguna cosa que té una utilitat fonamental. És com la por. Sense la por tampoc estaríem vius, sense el dolor tampoc estaríem vius. Ara, clar, el dolor en si mateix no és recomanable, però, com deia, el dolor pot ser aquest impuls que ens porta a descobrir coses noves justament per evitar-lo i perquè el dolor ens adverteix d'un perill. Clar, això en el món físic, fisiològic, que és una cosa que compartim amb tots els animals, evidentment, però, clar, nosaltres som també, podem també patir un altre tipus de dolor, que és el psíquic, que és el pròpiament humà, i que és tant o més greu que el físic. I quan nosaltres experimentem un dolor psíquic, és que alguna cosa no rutlla. I, per tant, també ens està advertint de que...
També alerta.
També alerta. Per tant, ara ja ens queda un minut. I, per tant, anem a la...
Una mica més, eh?
Sí, a la...
Vas avançat.
A el grosso modo, no? És a dir, si el dolor a nivell individual, el psíquic, també ens adverteix que alguna cosa no rutlla, a nivell global també ens diu que alguna cosa no rutlla. És a dir, si estem en un entorn social en què el dolor és el que predomina, vol dir que alguna cosa no està rutllant, no està funcionant bé.
Socialment.
Socialment. I per tant que ja tornaria amb el senyor Marcus Gabriel. És a dir, hi ha un element objectiu que ens diu, escolta, mira-t'ho bé, perquè aquí alguna cosa no està ben enfocada i potser algú ens està fent... Compregar en rodes de molí, no? I ens deia, no, és que el dolor està bé, s'ha de suportar. La idea aquesta és que, no, tu has de suportar el dolor. Home, evidentment, la resiliència, que es diu avui dia, és fonamental, igual que davant la por. Tampoc no pots actuar de manera immediata i racionalment davant la por. Però una cosa és la resiliència i l'altra cosa és dir, bé, però jo vull saber per què hi ha dolor. I si realment, és inevitable, perquè és molt estrany que un dolor sigui inevitable. Pot ser, però tant a nivell individual com social tenim moltes vies per mirar de trobar el medicament, la teràpia. I per tant, una de les idees és aquesta: quan hi ha dolor social, quan hi ha patiment, busquem-ne les causes i no ens conformem en home, és que no s'hi pot fer res. És molt estrany que no s'hi pugui fer res, perquè normalment el dolor, una molt gran part del dolor és causada pels homes. Això també ha sortit aquests dies, un dolor que és causat per nosaltres i un altre que ens ve de fàbrica. No? Per tant, si és un dolor en el qual nosaltres som protagonistes i podem fer alguna cosa, segur, per descomptat.
Pere, moltes gràcies per abordar aquest Vilapensa 2021 i recordar algunes de les coses que s'hi han dit. Ens retrobem en 15 dies.
Molt bé, doncs aquí procurarem ser-hi.
Gràcies, bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat alt i baix penedesenca. La Generalitat subvenciona al 100% el projecte per posar en marxa un viver de cellers a Vilafranca. Dijous es va celebrar de forma telemàtica ple ordinari al Consell Comarcal de l'Alt Penedès i un dels punts destacats es va presentar per via d'urgència. Es tracta de l'acceptació d'una subvenció de 230.000 euros d'un projecte d'especialització i competitivitat territorial per desenvolupar un viver de cellers on els joves viticultors puguin iniciar la seva aposta per la vinificació. El projecte el coordina el Consell Comarcal i es promou junt amb l'Ajuntament de Vilafranca, la Deo Penedès i Vitec. Us expliquem d'altra banda que les inscripcions per participar aquest dissabte en la ruta pel patrimoni de Moja estan obertes. La primera de les rutes guiades pel patrimoni d'Olèrdola que aquest 2021 organitza l'Ajuntament serà una visita guiada pel poble de Moja aquest dissabte. El recorregut inclou visitar el celler cooperatiu de Moja, un celler modernista de César Martinell que forma part de les anomenades catedrals del vi. La visita continua amb l'església romànica de Sant Cugat per seguir a l'església de Sant Jaume i finalitzar a l'exterior de la torre medieval de Moja, que és un bé cultural d'interès nacional. El punt de trobada serà el celler cooperatiu a les 11 del matí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a oldl.turisme@olerdola.cat. Gran resultat del club de taekwondo Miju de Cunit en la Copa d'Espanya Cadet i Júnior. Els passats dies 16 i 17 d'abril se celebrava al pavelló municipal de l'illa de Benidorm la Copa d'Espanya de taekwondo en les categories de cadet i júnior, una competició puntuable per al pròxim mundial i europeu d'aquesta disciplina esportiva i on s'han donat cita els millors competidors de tot l'estat. Els resultats del club de taekwondo Miju Cunit han estat extraordinaris. Cal destacar l'actuació de Judit Córdoba, que en aquesta Copa d'Espanya no ha tingut pràcticament rivals, guanyant tots els seus combats amb relativa facilitat i proclamant-se campiona i medalla d'or. I Marc Ciércoles, que també ha quedat campió en el seu pes i demostrant que la seva evolució esportiva ha anat de menys a més. Eva Blesa no va defraudar i va aconseguir una plata que fa gust d'or, encara que no va poder superar el seu contrincant en la final. En la categoria júnior, Jada Van Wingarden, en el seu primer any en aquesta categoria, ha aconseguit un merescut tercer lloc i medalla de bronze, demostrant el seu gran potencial i l'enorme resolució davant les grans cites esportives. I acabem explicant-vos que Vilarnau és el cava oficial del trofeu Comte de Godó. Els vins escumosos ecològics de Vilarnau són els caves oficials del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó, que se celebra des de dissabte fins diumenge vinent a la capital catalana. Així, mentre tenistes de primer nivell com Rafa Nadal o Roberto Bautista competeixen a la pista, l'Espai Vilarnau donarà a conèixer la singularitat dels productes ecològics del celler penedesenc i el restaurant de l'àrea d'hospitalitat el servirà com a cava exclusiu. El torneig compta amb el certificat ISO 20121 de gestió d'esdeveniments sostenibles i ha estat reconegut per Barcelona Biosphere amb la distinció al compromís per la sostenibilitat turística de la ciutat, una filosofia que comparteix Vilarnau, certificat amb el Wineries for Climate Protection i que aposta per l'elaboració ecològica dels seus caves, així com per la cura de l'entorn i un desenvolupament sostenible.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tancarem aquestes 3 hores de ràdio, però just obrim setmana aquest dilluns amb la nostra xef, la Gemma Riera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Gemma, com sempre, ens porta una pila d'idees i de propostes per fer noves creacions a la cuina i portar plats diferents a taula. Quin denominador comú hi trobem avui a totes aquestes propostes?
Doncs una mica la primavera, no? Són receptes molt diferents entre elles. Portem amanides, ofegats, bueno, carn, peix... però totes amb productes de primavera, que al final és el que trobem ara al mercat, bueno, i així unes receptes així fresquetes, sense massa feina, i de cara al temps, doncs, que ha de venir, el bon temps, no?
Esperem.
Esperem, esperem, jo crec que sí, jo crec que sí.
Sí, sí. Val, per tant, hi haurà favetes, maduixots, pèsols, tots aquests ingredients tan típics. Producte de temporada.
Producte de temporada. Ja sabeu que nosaltres sempre apostem pel producte de temporada, local i, bueno, i saludable. I sobretot receptes ràpides. Mira, la primera que porto és un ofegat de pèsols amb shiitake. Sempre fem l'ofegat de pèsols així amb la ceba, l'all tendre i tal, però en aquest cas, doncs, què hi fiquem? Hi fiquem el shiitake i li posem aquest punt de proteïna vegetal, no?
Els fem més contundents.
Els fem així una miqueta més contundents i llavors amb molt poc, doncs ja fem un dinar complet, no? Per exemple, què hi ficaríem? Un cop fet aquest ofegat hi podríem ficar un ou, i podríem ficar una miqueta de peix a la planxa o juntament amb l'ofegat, una mica de bacallà, i bueno, tindríem un plat molt, molt complet i que ens el podem emportar també amb el tàper, no? A la feina, que ara totes anem així amb el tàper, que tenim tantes coses a fer que... Doncs bueno...
Què necessitem, aviam?
Necessitem, mira, un quilo de pèsols, dues cebes, poden ser tendres, a mi m'agrada més la ceba tendra, li dona més frescor a aquests plats, quatre alls tendres, dos tomàquets, shiitake al gust, una miqueta de menta fresca, xerès sec i oli d'oliva. A veure, si no teniu xerès, doncs hi podeu posar una mica de vi blanc. Si no teniu vi blanc, doncs no hi fiqueu res, vull dir, tampoc no és indispensable, eh? Si no hi ha menta, doncs tampoc, eh? Vull dir, això cadascú ja que s'ho vagi fent una mica segons els ingredients que té a casa. Primer, què faríem? Agafaríem l'all tendre i la ceba tendra i ho tallaríem ben petit. Si no teniu ganes de tallar-ho petit, doncs també ho podeu tallar una miqueta més gran. Tardarem més a coure-ho, però tampoc passa res. Ho sofregim amb una miqueta de...
Al final és una qüestió de temps. O el dediques sí. A tallar o a sofregir, no?
O a sofregir. Sí, però com que després va ofegadet,
sí.
Si ho tallem una mica més gros, també queda cuit.
D'acord.
Llavors, a veure...
No passa res.
No passa res, no passa res.
Doncs perdona, que t'he tallat.
No, no, i ara? Doncs això, ho sofregirem amb una miqueta d'oli, val? Un cop ho tenim sofregit, no ha d'agafar color això, ha de quedar blanquet, sense agafar color. I tirarem el tomàquet i ratllat i també ho deixarem coure unes voltetes, eh? Al final afegirem els shiitakes i ho deixarem coure tot junt. El shiitake és important coure'l bé. El shiitake cru no, una, pot ser indigest i perd valor a nivell de gust, no?
I costa trobar-li el punt?
No, és qüestió de deixar-lo ben cuit.
Val.
I ja està. Ara ja el sofregim i després ja l'acabarem de coure amb l'ofegat. Afegim els shiitakes, els deixem coure, afegim els pèsols.
Perdona, els talles, el shiitake?
Sí. I si podeu, talleu-los amb les mans, en lloc de... Els bolets sempre és millor tallar-los amb les mans.
Millor manipular amb mans.
Sí, perquè no s'oxiden tant. Ja ho sé que direu, bueno... quina oxidació tindran, no? Però tot suma, no?
Sí, sí.
De vegades a la cuina són aquests petits detalls que fan doncs, que una cosa, un plat sigui o molt bo o sigui normal. Marca la diferència. Doncs si podeu tallar-los amb els dits, molt millor. Quan ja afegim els pèsols, afegiríem el xerès en aquest moment i llavors el que faríem és tapar-ho i que es cués tot junt. Els shiitakes acabaran de treure el seu suquet, els pèsols també. Si veieu que li falta una mica d'aigua, de líquid, doncs en podeu afegir una mica. I a l'últim moment, quan ja està tot cuit, és quan hi afegirem la menta picada, així amb una juliana fina. L'afegim a l'últim moment perquè tingui tot aquell frescor de la menta, no? Perquè si el fiquem abans, què passarà? Una, que apagarem el seu gust, la seva frescor, i després que ens quedarà d'aquell color marró, fosc...
Lleig.
Que... ves, nosaltres perquè ho fas per casa i saps que és bo, no? Però si ho haguessis de presentar, potser doncs no tindria aquella presència, no? I el que us he dit, aquí, si volguéssiu afegir un peix, quan l'afegiríeu? Doncs amb els pèsols, val? Afegiríem el peix amb els pèsols perquè es coés tot junt. Si fiqueu l'ou, doncs feu l'ou a part i el fiqueu quan tot està cuit. Vull dir, això ja cadascú que posi el que vulgui aquí.
Pèsols, com que reivindicaves el producte de temporada, imagino que pèsols tendres, molt millor.
Sí, 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 sí. A veure, ara és el moment de comprar-los, no? I de fet ara ja els venen pelats, vull dir que sí que és veritat que et costaran una mica més cars, però t'estalviaràs feina, a no ser que vulguis fer treballar el nen o la nena i li dius...
Jo ho havia fet, ara sí. Ja no es deixa.
Sí. És que hi ha
això
una edat.
Això dels pèsols ho havia signat durant anys, sí.
Sí, jo també ho havia fet, però ara és veritat que no, ja no...
S'ha acabat el bròquil,
ja
ara.
No, sí, sí.
Et diuen que ho facis tu.
Sí, exacte.
Passeu a un altre primer, una amanida.
Sí, una amanida, mira, aquesta amanida jo sempre l'havia fet amb carxofa. Sempre. És una amanida italiana que es fa amb la carxofa crua. És molt bona, eh? És molt bona, però també té els seus riscos a nivell de...
D'oxidació.
Has d'estar molt bé de l'estómac per pair-la, no? Llavors, ara que és l'època d'espàrrecs, vaig pensar, ah, doncs mira, doncs amb espàrrecs i fent la mateixa amanida, doncs també hi pot quedar molt bé. I sí, és veritat que queda molt bé. Necessitem 2 manats d'espàrrecs. L'altre dia vaig anar a caminar i em vaig collir molts. Si voleu doncs, fer-ho amb espàrrecs de marge, doncs, també es pot fer.
I així sortim de la típica truita d'espàrrecs.
Sí, i així sortiu de la típica truita. Però si no teniu aquesta oportunitat o aneu a caminar i no en trobeu, doncs els podeu comprar i bueno, necessitaríem un parell de manats. Jo ho faig amb pinyons, amb llimona, oli d'oliva, parmesà, el compro sencer i llavors faig jo les llesques al moment.
Les ratlles.
I després hi podeu posar qualsevol tipus d'enciam. Canonges, rúcula, una variat, enciams, bueno, enciams variats, els que vulgueu. El primer que faríem seria escaldar els espàrrecs amb aigua i una miqueta de sal. Només és escaldar. No ens han de quedar molt bullits, ens han de quedar al dente. Si us agraden molt bullits, doncs els feu molt bullits, perquè al final qui se'ls ha de menjar sou vosaltres, no? Vull dir, cadascú que els faci el seu punt de cocció.
Però la gràcia és el crec-crec, no? Aquell cruixent.
Sí, la gràcia és aquesta, però si no t'agrada, doncs clar,
no, esclar, no té sentit.
Ja no té gràcia. Llavors l'has de fer que tinguin gràcia per tu, no?
Clar.
Llavors, torraríem els pinyons amb una miqueta d'oli d'oliva i aquí hi afegiríem la llimona. Escaldaríem la llimona, eh? Llavors, què farem? Barrejarem aquesta vinagreta que hem fet amb els pinyons i la llimona amb els espàrrecs. Llavors faríem al final unes escates de parmesà. No, podeu fer-lo ratllat també, si us agrada. Jo faig escates i llavors ho barrejo tot. Els enciams, amb els espàrrecs, les escates, i queda una amanida boníssima. Dius, tan poca cosa? Doncs sí, amb tan poca cosa fas una amanida molt, molt bona.
I fresca, sembla.
Sí, 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 sí. Pot ser una amanida i també podria ser una guarnició, eh? També podria ser una guarnició d'un peix. Podries fer un peix al costat, ja sigui planxa, ja sigui forn... També aniria bé amb carns, perquè el parmesà i els espàrrecs combinen molt bé amb la carn, i la llimona també. Vull dir que...
És versàtil.
Sí, sí. Podeu fer diferents coses amb aquesta amanida.
Has dut arròs avui també?
Avui sí, he dut un arròs perquè els diumenges toca arròs a casa meva, del que hi hagi.
Tant és.
Obro la nevera i dic, bueno, doncs avui això.
I quin arròs ens portes?
Mira... Aquest és molt fàcil, no s'ha de fer massa sofregit ni masses coses, i a més incorpora 2 productes que són molt bons i que no estem acostumats nosaltres a incorporar en un arròs, que és la cúrcuma i que són les faves, val? Però no, les faves no les farem dintre de l'arròs, sinó que les farem a part, ja ho veureu, que us agradarà molt. Necessitarem 300 grams d'arròs, això per 4 persones, eh? Calamar, calamar al gust. Si dius tinc 4 calamars, doncs em poso 4, i si en tens 6, doncs 6. Si dius no tinc calamar i tinc sípia, doncs poso sípia, val? Dius no tinc calamar ni sípia, però tinc pop, tinc unes potes de pop que tinc congelades i les vull treure, doncs
també potes funciona. De pop.
Qualsevol...
Molusc, no veig?
Exacte. Porro, ceba, si no tenim porro, doncs no en posem. Gingebre, polpa d'anyora, oli d'oliva, cúrcuma, 250 grams de faves, aquestes tendretes, 250 és anecdòtic, eh? Podeu posar-ne 300 o podeu posar 500, és igual. Llavors, parmesà ratllat, sal, pebre i suc de llimona. El primer que farem serà escaldar les faves amb l'aigua bullint, això sí que és una escaldada, eh? Bull l'aigua, fico les faves, quan torna a bullir l'aigua, escorro les faves, és així, una escaldada. La refredarem ràpidament amb aigua freda.
No cal glaçons?
Bueno, si tens glaçons, doncs amb glaçons, però si no, doncs amb aigua freda. Jo dic sempre aigua freda perquè normalment, de vegades, no tens lloc al congelador per guardar gels i et trobes que no en tens, no? Doncs ja no ho dic, perquè a mi em passa tant això. Llavors, què farem? Si la pell és molt dura, la podem treure, però si són tendres, no cal treure la pell. Què farem amb aquestes favetes? Els hi ficarem sal, pebre, oli, suc de llimona i el parmesà ratllat. I això ho guardarem a la nevera, que quedi ben fresquet, com si fos una amanida. Per un altre costat, tallarem el porro i la ceba ben fi, i ho ficarem en una cassola. Ho sofregirem, tampoc no ha de quedar massa torrat, eh? Ha de quedar així putxadet. Mentrestant, mentre això s'està fent, què farem? Pelarem i tallarem ben fi també el gingebre. I què farem? L'afegirem en aquest sofregit. Quan ja hem afegit el gingebre, afegirem 2 cullerades de polpa d'anyora. Aquí afegirem l'arròs.
Quin arròs?
Ai, no, l'arròs no.
Encara
primer
no?
El calamar. Primer el calamar.
Val. Després et pregunto ja, per l'arròs. Ara el calamar
doncs,
o la sípia.
El calamar. Ara, com que ja ho tindrem tot talladet, ja el calamar, doncs el ficarem juntament amb aquest sofregit que hem dit que era del porro, la ceba, el gingebre i la polpa d'anyora. Un cop ja tenim el calamar cuit, que ja sabem que és quan comença a petar, quan comences a sentir pam-pam, doncs llavors és que el calamar ja està cuit. Llavors ja, sí, aquí ja ficarem l'arròs. El fregirem fins que tingui aquest color nàcar, eh? Els meus alumnes i els hi dic, teniu que sofregir-lo fins que el veieu blanc, i em diuen, però si és blanc l'arròs. Sempre em diuen el mateix. Però dic, no, és diferent el blanc. Quan tu ja l'has passat per la paella és un blanc com nàcar, no? Com el de les dents.
Canvia,
no?
Sí.
Canvia.
Quin arròs és el millor?
Jo faig servir bomba.
Del
Delta o Marisma, bueno, sempre faig servir els mateixos productes d'aquí, de la terra, vaja, de
Val.
La terra.
Aquest arròs bomba ja està nàcar, què
sí.
fem?
Llavors incorporem l'aigua. Pot ser aigua, pot ser suc de verdures, pot ser caldo de peix. Amb aigua n'hi ha prou, perquè fixeu-vos en tot el que li hem ficat aquí en aquest arròs, eh? En el moment que incorporem l'aigua, incorporem la cúrcuma també, val? I un pèl de pebre. Ho incorporem amb l'aigua precisament perquè no es cremi la cúrcuma i no agafi aquest gust amargant, sinó que tingui tota aquella potència que té la cúrcuma, no? Aquella frescor, aquella picor. Doncs ho incorporem amb l'aigua. Un cop està cuit l'arròs, el servim al plat i a sobre de l'arròs hi posem les favetes. Ja el tindríem fet. Sóc una gran defensora de no ficar les verdures totes juntes amb l'arròs, sinó que de vegades també va bé fer aquests canvis, no? de ficar les verdures fora, perquè conservin justament tot el seu punt de cocció, no? Perquè si no, amb l'arròs sempre queden aquelles verdures tan cuites, tan integrades, i
en canvi, poc gust.
Poc gust. sí que és veritat que l'arròs agafa tot el gust de la verdura, però la verdura queda com desprestigiada, no?
Sí, sí.
I d'aquesta manera, doncs, li dones la importància que té, no?
Uh-huh.
I notes el gust ben bé d'aquesta verdura. També dir-vos que se m'acaba d'acudir que si no us ve de gust ficar favetes, perquè hi ha molta gent que no li agrada, podríem substituir-la pels pèsols. O també, el que hi quedaria molt bé aquí són les mongetes tendres.
Les
mongetes tendres, igual, fer el mateix procediment. Juliana, escaldades i després doncs, barrejades amb aquesta llimona i, bueno... Us convido a que feu aquests canvis que al final doncs, són per canviar una miqueta, no?
Canviar molt, no, és molt original aquest arròs.
Sí, la veritat ho recomano, ho recomano perquè a mi se me'l mengen molt bé, els nens i tot, no noten ni la cúrcuma ni noten res. S'ho mengen
tu no ho expliques i ja està,
no? No.
Tampoc?
No,
no cal donar detalls.
No, un arròs diferent avui. Ah, bueno.
Escolta, també portes un pollastre escabetxat?
Sí,
ah,
molt bo. Molt
tinc
bo
ganes que me l'expliquis.
Aquest pollastre el faràs, ja veuràs. El faig amb les cuixes, desossades, que podeu dir que us les desossin a la mateixa carnisseria, Perquè ara ja ho fan, això. I si no, doncs ho feu vosaltres com pugueu, i si us queda una mica de carn als ossos, doncs mira, el caldo, tampoc no passa res. Necessitarem, per 4 persones, doncs 4 cuixes de pollastre, botifarra crua per omplir-les, per fer com un farcit, ceba pastanaga, porro, pebre vermell, sal, llorer, vinagre de xerès, vi blanc i maduixes, o fresons, o bueno, maduixots, el que
trobem a plaça.
El que trobem. El primer que farem, desossar les cuixes. Les estirem, ben estirades, les salpebrem i fiquem la botifarra sense la pell a dintre i les enrotllem. Això, què podem fer? O les lligueu, si teniu gràcia, amb un fil d'aquests de lligar.
I si no en tenim, Gemma?
Si no en teniu, venen unes malles, que també ho pots ficar a dintre, li fas un nus i ja està. I si no... els hi fiqueu un escuradents o una brutxeta,
uh-huh.
Com si fos un calamar
farcit. Que el tanques.
Sí.
Sí, sí.
Sí que és veritat, us costarà una miqueta més, però bueno, no, també queda bé. I com que la botifarra queda dintre, doncs es tracta que us quedi com un farcellet. Què faríem ara? Agafarem les verdures... que hem dit, la ceba, la pastanaga, el porro, tot això ho tallarem, no cal massa petit, trossos grans, perquè després ho triturarem, i farem com una salseta d'aquest escabeig.
Ah, sí?
Sí, si volem,
Sí, sí.
Si no, doncs no. Què farem? Això, tallarem les verdures, les sofregirem amb una miqueta d'oli, quan ja les tenim sofregides, ficarem el pebre vermell, sempre fora del foc, i quan ja ha baixat una mica la temperatura de l'oli, també, com hem dit abans, perquè no se'ns cremi el pebre vermell i no ens amargueixi, i tingui aquesta frescor de l'espècie. Llavors hi ficaríem també el llorer, el vi, el vinagre, i ho deixaríem coure una miqueta. Ficaríem també les cuixes i ho deixaríem coure tot junt. És que ara estava així pensativa perquè dic aquí m'he deixat de la farigola.
La farigola
o el romaní, si en teniu, Amb les espècies també hi ficaria farigola i romaní. Ficaríem tot junt, el llorer, el vi, el vinagre, les cuixes, ho couríem lentament.
Foc baix.
A foc baix, fins que les cuixes estiguessin fetes. Tampoc no tarden molt, mitja hora... tres quarts, bueno, és qüestió de que vagi fent i que sempre hi hagi líquid, que sempre estiguin cobertes de líquid,
Cuidant que no en faltin.
Sí. Llavors, un cop estan cuites, què faríem? Saltejaríem els fresons amb una miqueta d'oli, sal, pebre, tallaríem les cuixes, trituraríem l'escabeig i el colaríem i llavors ja afegiríem també els fresons aquí, perquè no ens quedessin tampoc massa desfets. Emplataríem el plat amb el pollastre i la salseta amb els fresons, i això ho podríem acompanyar d'una amanida o de qualsevol verdura. Aquí també hi quedarien bé les mongetes tendres, hi quedarien bé també una miqueta d'arròs, per exemple, amb arròs també hi quedaria bé.
Jo estava pensant un arròs, una quinoa...
Sí, una quinoa, sí, sí. Bueno, qualsevol acompanyament que nosaltres estiguem acostumats a fer.
Aquest arròs i aquest pollastre prometen molt, eh?
Sí, jo ja he pensat, dic... Ja t'he dit que aquest pollastre el faràs.
Sí, sí, sí.
Sí, ja ens explicaràs com
t'ha quedat. Molt bé. Moltes gràcies per aquestes idees amb productes de primavera i de temporada i de proximitat. Practicarem i ens retrobem d'aquí a un meset.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja em diràs com t'ha quedat el pollastre, eh?
T'ho haig de dir. Bona setmana.
Igualment.
Encara em salivera la boca i totes aquestes idees i propostes per portar a la cuina al llarg d'aquests propers dies. Posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa d'aquest dilluns 19 d'abril. Gràcies per compartir aquest matí amb nosaltres i ens retrobem demà de 9 a 12. Cuideu-vos.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.